Benvinguts a l'informatiu de la Cala ERTV d'aquest dimarts 29 d'abril. Avui comencem l'informatiu explicant tot el seguit d'activitats tant gastronòmiques, culturals, esportives, vinculades a la Tonyina Roja. L'Ametlla de Mar es prepara per aquests dies per unir activitats gastronòmiques, esportives, culturals vinculades a la Tonyina Roja. I és que del 2 al 4 de maig el Port de la Cala acull diverses accions vinculades a aquesta tercera setmana gastronòmica de la Tonyina Roja impulsada pel grup Volfegó. El tret de sortida el donaran, doncs, el divendres els xefs de la localitat, Marc Miró, del restaurant La Llotja, que mostrarà les visions modernes de la Tonyina, també Marc Anton, del el xef del restaurant del càmping Ametlla Village, que parlarà de la Tonyina Roja en la tradició, i també es comptarà amb la presència de Josep Margalef, xef del Molí dels Avis, que ensenyarà un menú de tonyina. Així, gastronomia i cultura japonesa aniran de la mà en aquesta proposta, on a partir del divendres fins diumenge hi haurà demostracions culinàries, tallers d'onigiri, contes tradicionals japonesos, també el tradicional ronqueo, l'especejament de la tonyina en directe i molt més. A més, en l'Espai Market es podrà conèixer més coses sobre la cal·ligrafia japonesa. Hi haurà tallers de kimono, origami, entre d'altres qüestions. També es comptarà amb l'atractiu turístic del Tunatur. Aquesta edició, la setmana gastronòmica de la Tonyina Roja, però fa un pas endavant en enfortir aquests llaços amb la cultura japonesa amb el festival Mangatuna, que també es realitzarà de l'1 al 4 de maig. Així, la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, el Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga llotja, i el poliesportiu municipal acolliran projeccions, exposicions, concerts gratuïts amb el manga com a protagonista. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Doncs sí, el port de l'Ametlla de Mar és l'escenari, el protagonista d'aquesta tercera setmana gastronòmica. De fet, serà tot el cap de setmana, comença el divendres fins al diumenge, on el grup Volfegó ha preparat tot un seguit d'activitats per a promocionar aquest producte. A part d'oferir tapes, també hi haurà diferents estants, com els altres anys, amb què podrem descobrir diferents vessants de la cultura japonesa, no? Que està molt arrelada amb... L'altre dia estàvem a Casa Àsia presentant algunes de les activitats, que ara en parlarem, i el cònsul del Japó va dir que els japonesos, hi ha dues coses que no poden viure sense aquestes dues coses, que és la Tonyina Roja i el manga. Més tard parlarem del manga. I, de fet, és una mica això, no? Que allà baix al port podrem descobrir moltes coses d'aquesta cultura que, gràcies a aquest producte, mos apropa a la Cala, no?
A més, el dissabte, dia 3, en el marc de la Setmana Gastronòmica, també tindrà lloc el Tuna Race, amb la participació d'atletes olímpics com Erika Villecija i també Kiko Herbàs. D'altra banda, no ens podem oblidar que de l'1 a l'11 de maig comencen aquestes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja, on 15 restaurants del municipi han elaborat menús amb la tonyina com estrella, com a protagonista de les seves cartes. Paral·lelament, també, 17 bars de la vila han creat propostes creatives amb la Tonyina Roja per formar part d'una nova edició del Tapa Roja. I encara a l'Ametlla de Mar, perquè el port de la Cala va acollir este dilluns passat un simulacre d'incendi d'una embarcació esportiva en què també es produeix un vessament de carburant i una persona resulta ferida. L'exercici va servir per posar a prova el pla d'autoprotecció del port i el pla de contingència del port, així com el pla d'emergències per contaminació accidental de les aigües marines. Així es va posar en pràctica el sistema d'avisos, el desplegament de la part operativa, també amb les accions del seu personal i la comprovació de la coordinació entre els diferents mitjans i cossos d'emergència actuants. Escoltem Àngel Martí, des de la policia local i també des de Protecció Civil, que fa aquesta valoració.
I en principi, doncs, el resultat és bo. Aquest tipus de simulacres se fan per a detectar si hi ha alguna petita errada o si es pot millorar en algun dels aspectes del simulacre en un cas real, no? Després se fa sempre, que és el que es va fer, se queden totes les parts fan un, se fa un debat de com en el simulacre i cada un aporta les coses que ha pogut veure que es poden millorar, i així es va fer. La valoració global va ser molt bona. Destacar que tenien el rol molt ben assumit els treballadors del Club Nàutic. El desplegament de barreres anticontaminació va ser molt ràpid i molt efectiu. I doncs, també es va simular que hi havia dos ferits, un ferit per cremades que estava atrapat dins de l'embarcació i un altre intoxicació de fums, que també es van poder traure en brevetat del lloc i ser traslladats als llocs on pertocaven. I bé, en principi la valoració és bona. Se va prendre nota d'algunes petites coses que es podien millorar amb qüestions de seguretat personal dels actuants. I bé, en principi, la valoració molt bona.
Van participar d'aquests simulacres, salvament marítim, el CRAM de bombers, del parc de bombers també de l'Ametlla de Mar, el SUM, el SEM, la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i també els voluntaris de Protecció Civil. I en la part territorial, indústria vol evidències científiques que garanteixin la seguretat per tornar a posar en marxa la plataforma Castor. El Ministeri d'Indústria ha assegurat en una carta adreçada a l'Ajuntament d'Alcanar que mentre no existeixin evidències científiques que garanteixin la seguretat del projecte Castor, es mantindrà la suspensió de l'activitat. En l'escrit signat pel director general de Política Energètica i Mines, Jaime Suárez Pérez Lucas, s'assegura que quan es disposarà de les conclusions tècniques definitives, el Ministeri decidirà sobre el futur del Castor. Seran decisions que, en tot cas, remarca, prioritzaran de manera absoluta la seguretat de les persones i la protecció del medi ambient, afirma. La carta arriba en resposta a la petició d'informació que l'Ajuntament d'Alcanar va fer arribar el passat mes de gener. I des de Tortosa s'insistirà davant de Foment per tal que l'A7 no trinxi el poble de Campredó. L'Ajuntament de Tortosa continuarà insistint davant el Ministeri de Foment per tal que el traçat de l'autovia A7 entre la Jana i el Perelló no trinxi el poble de Campredó. Així ho ha assegurat l'alcalde Ferran Bel després que el Ministeri hagi anunciat aquest dilluns passat l'aprovació de l'estudi informatiu de la via optant pel traçat interior de la carretera. Tot i les modificacions que preveu Foment, atenent part de les reclamacions del territori, la proposta final no atén les al·legacions fetes entorn del terme municipal de Tortosa, el seu pas entre Campredó i la Font del Quinto. Segons l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, es continuarà mantenint la reclamació viva des de l'Ajuntament de Tortosa. I a continuació parlem de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, perquè destina els beneficis de l'exercici 2013 a beques de col·laboració i mesures d'eficiència energètica. La Universitat Rovira i Virgili destinarà 140.000 dels 292.000 euros de romanent de tresoreria amb què ha tancat l'exercici 2013 a ampliar la convocatòria de beques de col·laboració per causes sobrevingudes. Aquesta partida, que s'ha incrementat prop d'un 30% respecte a l'any anterior, beneficiarà 40 estudiants amb dificultats econòmiques. El programa es reforça malgrat la continuada disminució de l'aportació pública a la institució, ja que el 2013 la Generalitat hi va destinar 2,5 milions d'euros menys. De la resta, 116.000 euros s'invertiran en detectors de presència per racionalitzar la il·luminació dins del paquet de mesures d'estalvi energètic. I en l'apartat cultural tanquem l'informatiu perquè Literàrum homenatjarà a Gerard Vergés. La figura de l'escriptor tortosí Gerard Vergés, que va morir el 23 d'abril, tindrà una presència especial a Literàrum, la fira del llibre ebrenc que se celebra del 30 de maig a l'1 de juny a Móra d'Ebre. Abans de conèixer-se la notícia del seu traspàs, ja estava prevista l'estrena d'un espectacle de música. Les paraules cantades de Vergés, del grup ebrenc Riu en So, que adaptà les lletres d'alguns poemes de l'autor a la seva música d'arrel tradicional. Ara, però, el reconeixement anirà més enllà per recordar la vinculació del poeta a la fira des dels seus inicis. I a continuació és temps per la informació esportiva. I comencem a repassar aquests darrers partits, la darrera jornada futbolística del futbol base. Comencem parlant del Juvenil A, que juga la Copa Primavera. En aquest cas, els de la Cala van empatar 3-3. Actualment estan en la segona posició de la classificació d'aquesta Copa Primavera amb 4 punts. El proper partit s'enfrontaran contra el Camarles. Si passem a parlar del Juvenil B, en què també juga aquesta Copa Primavera, en el darrer partit van guanyar 4-3 davant de l'Olímpic Móra d'Ebre. Així es troben a la segona posició de la classificació amb 6 punts. El proper partit jugaran contra el Flix. Si passem al cadet, la Cala va perdre, en aquest cas, contra l'Amposta 3-0. Així, els de la Cala es situen a la cinquena posició de la classificació amb 4 punts. El proper partit, els cadets de la Cala rebran el Jesús i Maria. Pel que fa a l'infantil, en aquest cas, va perdre 1-2 davant de la Sénia. Els caleros es troben a la cinquena posició de la classificació amb 35 punts. Pel que fa a l'Aleví A, en aquest cas els de la Cala van perdre 3-0 davant del Camarles. L'Ametlla de Mar, doncs, es troba a la cinquena posició de la classificació amb 39 punts. El proper partit els de la Cala rebran a l'Olímpic Móra d'Ebre. Si parlem de l'Aleví B, l'Aleví B va guanyar 5-1 davant de l'Ebre Escola. L'Ametlla de Mar es troba a la novena posició de la classificació amb 28 punts. El proper partit, els de la Cala, jugaran contra el Jesús Catalonia. I si passem a les categories més inferiors, passem a parlar a continuació del Benjamí Dorades, que en aquest cas va guanyar 1-5 davant del Gandesa. El Benjamí Llobarrets va guanyar 6-1 davant de la Unió Esportiva Remolins Vítem. El pre-Benjamí Seitonillos també va guanyar 2-1 davant de la Unió Esportiva Aldeana Groc. El pre-Benjamí Llucets, en aquest cas, va guanyar 0-1. L'infantil de futbol sala té la temporada finalitzada pel que fa al prebenjamí Xipirons, en aquest cas va guanyar 0-8 davant del Camarles. Pel que fa al bàsquet, només destacar que en el cas d'aquesta final a 4, a la Ràpita, el marcador va quedar 49-55 eliminats a les semis. I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat en forma de titulars. L'Ametlla de Mar promociona la tonyina roja amb la Setmana Gastronòmica de la Tonyina Roja, una setmana gastronòmica que arriba a la tercera edició i que fa un pas endavant amb el Mangatuna, que tindrà lloc de l'1 al 4 de maig. També recordar que en el marc d'aquesta Setmana Gastronòmica hi ha previst el Tuna Reis. I també recordar que de l'1 al 11 de maig hi ha les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja als diferents restaurants del municipi i també la tapa roja als bars. L'Ametlla de Mar posa a prova el pla d'autoprotecció del port amb el suposat incendi d'una embarcació esportiva. Com a conseqüència de l'incendi, en aquest simulacre es va produir un vessament de carburant i una persona resultà ferida. La valoració molt positiva. En l'àmbit territorial, indústria vol evidències científiques que garanteixin la seguretat per tornar a posar en marxa la plataforma Castor. El Ministeri respon a l'Ajuntament d'Alcanar que mantindrà la suspensió de l'activitat fins a disposar de les conclusions tècniques definitives. Tortosa insistirà davant de Foment per tal que la SER no trinxi el poble de Campredó. El Ministeri prova l'estudi informatiu de la carretera entre la Jana i el Perelló, obviant les al·legacions que afecten el terme de la capital del Baix Ebre. Des de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili destina els beneficis de l'exercici 2013 a beques de col·laboració i també a mesures d'eficiència energètica. La Generalitat va retallar un 4% les aportacions a l'institució l'any passat, el que equival a 2,5 milions d'euros. En la plana cultural, també, Literarum homenatjarà Gerard Vergès. El certamen se celebrarà del 30 de maig a l'1 de juny a Móra d'Ebre. I també us hem parlat de les darreres jornades i també classificacions del futbol base. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dimarts 29 d'abril. El control de sons acompanyat d'Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.